I us ho hem avançat a la portada del programa. Ja fa dies que us anem parlant de diferents notícies importants que tenen lloc a Platja d'Aro. Per exemple, han aprovat el pla de comerç, estan enderrocant l'antiga escola de Castell d'Aro i tenim novetats també pel que fa al xalet de Sa Conca. Recordeu, el famós i polèmic xalet darrere el qual hi ha l'exfutbolista Xavi Hernández i que van sancionar l'any passat perquè les obres afectaven l'espai públic. Per tot plegat, volem saludar en Maurici Jiménez, que és el primer tinent d'alcalde de Castell Platja d'Aro. Senyor Jiménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Jiménez, comencem pel final. En quin estat està ara mateix aquest xalet de la platja de Sa Conca i per què el govern ha denegat la pròrroga de les obres?
Bé, en tot cas, a dia d'avui el xalet de la Conca es troba en un estat d'obres dintre del que és la seva parcel·la, per tant, en l'entorn on legalment pot executar aquesta obra, però en canvi es troba en una situació ja des del febrer de l'any passat on el que ha de fer d'alguna manera és restaurar aquell talús que el febrer del 2017 doncs, va fer malbé per una obra que sí que estava fora del marc de la llei. L'empresa que d'alguna manera és la responsable d'aquesta obra va demanar una pròrroga de 6 mesos per tal de poder fer aquesta restauració del talús. Nosaltres pensem que urgeix acabar aquesta obra molt més aviat i de fet el que volem des de l'equip de govern és doncs, tenir la seguretat i l'última paraula de que aquesta obra es fa ben feta i que la restauració del talús doncs és efectiva i de qualitat i per tant hem denegat aquesta pròrroga.
Quins són els terminis perquè es compleixi això i què passaria en cas que no es complissin aquests terminis?
Bé, el final del termini de restauració és el 20 de maig i lògicament tenen fins al 20 de maig per poder fer aquesta restauració. Si s'exhaurissin aquests terminis hi ha dues vies, la via lògicament sancionadora i la via d'urgir de nou a que es fes aquesta restauració, o si no fer-la nosaltres, es podria arribar al cas de fer-la nosaltres de forma subsidiària i que per tant l'empresa tard o d'hora hagués de fer el pagament d'aquesta obra. Nosaltres esperem que no hagi d'arribar aquest cas i que per tant ens trobem que abans del mig de maig ens trobem amb aquest talús restaurat.
Senyor Jiménez, en un altre ordre de coses, ara fa unes setmanes es va rubricar un nou pla comercial amb els diferents agents empresarials. A partir d'ara, quins són els terminis que s'obren per poder-lo començar a dur a terme? En quin estat també i en quins terminis sobretot han de començar aquesta reforma de les galeries? Ara no me'n recordo el nom, no sé si són les Neptuno, n'hi ha tantes que no me'n recordo el nom. Aquestes que hi ha a peu de carrer, l'avinguda principal. En qualsevol cas, quins són els terminis i quin és el proper pas després d'aquest nou pla comercial?
Bé, el pla de comerç té un termini ample perquè som exigents i alhora som realistes i per tant el pla de comerç ens dona un marc de treball de 2018-2022. Sí que és veritat que no ens podem esperar ni molt menys a l'últim moment per fer-ho tot i això és un camí i és un pas a pas i una cosa ve darrere l'altra. En l'àmbit i en l'entorn de les galeries comercials, des de la Sant Lluís, la Neptuno, la d'Albatros i tot l'entorn de les galeries, començarem actuant primer de tot des d'un punt de vista d'ordenació. Això significa que a dia d'avui el que sí que ja estem començant a treballar és amb una regulació d'ordenació de façanes i, per tant, què volem que sigui estèticament aquell entorn i com ens agradaria que fos. Això nosaltres farem una contractació externa per fer un concurs d'idees perquè la gent i perquè els professionals ens puguin dir què pensen que poden ser aquestes galeries i, lògicament, serà un procés participat doncs, perquè tots els implicats hi puguin donar la seva opinió. Aquest serà el primer pas per dir què volem que siguin aquestes galeries des d'un punt estètic. En paral·lel hem de treballar, i ja estem treballant des d'un punt de vista jurídic, és que aquells espais que són de titularitat privada d'ús públic, per tant tots aquells carrers que creuen les galeries comercials, hem de trobar el recorregut jurídic que ens permeti que aquests privats facin una cessió de la gestió d'aquests carrers cap a l'Ajuntament i per tant cap a l'administració pública i això és un recorregut jurídic que esperem tenir definit després de l'estiu. I per tant aquí a través de convenis, a través d'algun tipus d'expropiació, algun tipus de cessió, hem de veure quines són les figures més oportunes depenent de cada cas perquè cada galeria té una realitat diferent, doncs el que intentarem d'alguna manera tenir relativament aviat a poder ser definit abans de final d'any, doncs és com aquesta gestió es pot fer des de l'àmbit municipal.
I en paral·lel... Disculpi que l'he tallat.
No, en paral·lel que va vinculat amb un projecte de sanejament d'aigües a Plujanes i de Clavegram, doncs ja entrarem en la part més urbanística i per tant estem parlant de que un període d'entre 12 i 24 mesos ens trobem amb unes obres que han d'ajudar a sanejar tot un sector, concretament en l'àmbit de les galeries comercials i per tant acabar amb l'estètica a nivell urbana que d'alguna manera definirem amb aquest pla de façanes.
Uh-huh. Et deia, senyor Jiménez, en una entrevista en aquest mateix programa, la nova cap de llista per Esquerra Republicana, la senyora Montse Rovira, deia que la signatura d'aquest pla comercial era necessària, però deixa de banda les persones. Si li sembla, l'escoltem en la seva pròpia veu.
Doncs per la gent que està treballant en tots aquests establiments, i més a casa nostra, en què des d'Esquerra Republicana s'està impulsant, diguéssim, tot el projecte de reforma horària, i que pensem, doncs, que tot el model comercial de Platja d'Aro, doncs, també ha d'anar molt, molt, molt imbrincat amb les persones que hi treballen.
No sé si té alguna cosa a dir sobre aquest model, diguem-ne, comercial i la contemplació que pugui tenir respecte als horaris laborals de la gent.
Bé, nosaltres en tot cas amb les persones hi hem comptat. I hem comptat tant que el propi grup d'Esquerra Republicana, en el ple d'aprovació del Pla de Comerç, ens deia que havíem tardat massa perquè resulta que havíem estat parlant tant amb la gent. És a dir, és difícil, diguéssim, contraposar una cosa amb l'altra. Mira, jo el que et puc dir és que durant tot el procediment que hem fet, hem parlat no només amb les associacions, que al final les associacions són representades en tant que aglutinen a explotadors o a propietaris dels espais comercials, sinó que hem parlat també directament fent enquestes amb tots els comerciants de les zones comercials. I recordem que el pla no només engloba galeries, el pla engloba tots els entorns comercials de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, i per tant significa que no només hem parlat possiblement amb els 400 propietaris o explotadors de les galeries comercials, sinó que hem parlat amb tot el municipi. Uh-huh. I aquí ens han fet arribar, d'alguna manera, diverses coses que nosaltres hem intentat dividir en tres eixos de treball, que és el que el Pla de Comerç defineix. Un, el que és l'espai comercial, i per tant, què volem que siguin aquests espais comercials. Un altre, que és la cooperació necessària entre l'àmbit públic i privat. I aquesta cooperació necessària significa un diàleg constant, perquè el que ens hem adonat les dues parts, i això és bo, és una reflexió que ha sortit amb les taules de treball, és que l'Ajuntament fent les coses pel seu compte segurament ens equivocaríem, i el privat fent les coses només mirant el seu comerç i sense pensar en la globalitat del comerç de Platja d'Aro, de Castell d'Aro, de Segaró, també s'equivocaria. Per això ha sigut tan important aquesta signatura, perquè penso que és la primera vegada aquí a Castell, Platja d'Aro i Segaró que ens trobem amb una signatura on totes les associacions de comerciants i d'empresaris del municipi han dit: aquest és un pla de treball que d'alguna manera recolzem, i que a més en volem seguir formant-hi part. És a dir, això no s'acaba la seva implicació en la signatura, sinó que cada passa que fem tornaran a ser consultats i es tornarà a posar en debat tot allò que fem. Per tant, penso que les persones s'han tingut en compte i es continuaran tenint en compte.
Senyor Jiménez, en qualsevol cas, torno sobre la mateixa qüestió, més enllà de parlar amb els diferents comerciants, tracta de saber com es poden millorar el nivell de vida de la gent, i en aquest cas concret de la gent, dels treballadors de tots aquests establiments comercials. I en aquest punt jo li pregunto: hi ha alguna cosa que es pugui fer des dels ajuntaments en aquest sentit? Es pot ser proactiu per, doncs això, no?, per millorar les condicions de vida de la gent que treballa al comerç local?
A veure, nosaltres, sobre les condicions dels treballadors dels entorns comercials, nosaltres hem de vetllar perquè, lògicament, com no pot ser de cap altra manera, els comerços i els empresaris dels sectors comercials facin la contractació que els hi pertoca, i per tant el treball estigui dignificat. Estem en una zona comercial molt específica, i específica significa que és molt difícil que aquests espais de treball siguin espais que permetin d'alguna manera aquest compartir o aquesta fàcil compartició amb la vida familiar, i per una qüestió molt concreta. La diferenciació de Platja d'Aro amb l'aspecte comercial ha estat històricament en què obríem els caps de setmana i treballàvem totes les hores que fossin necessàries per temporada alta, i aquest ha estat el valor afegit. Aquí la gent sap que a la tardor o a l'hivern ve a Platja d'Aro i es troba amb els comerços oberts, i això ha significat que les realitats dels treballadors ha estat, doncs, que en el cas de Platja d'Aro, sabien que era més fàcil trobar festivitats, trobar espais de lleure i trobar espais per gestionar els espais familiars entre setmana que no el cap de setmana. Per tant, és una realitat molt específica, però això no significa, penso jo, que no s'estiguin cuidant aquests valors, sinó és al contrari. Nosaltres el que detectem des de l'Ajuntament quan treballem amb els empresaris, per exemple, amb aspectes com la formació, és que tots els empresaris estan predisposats a que el treballador no hi vagi a treballar i es formi, per tant millori les seves competències laborals, i per tant penso que estem en un entorn on lògicament segur que hi ha coses a treballar, però on també les competències municipals en l'àmbit del treball són relativament petites, i per tant intentarem ballar amb allò que puguem.
Senyor Jiménez, en un altre ordre de coses, enguany Platja d'Aro estrena la seva primera experiència de pressupostos participatius. La partida és de 150.000 euros, no està gens malament per començar, per ser la primera. Hi ha un denominador comú amb el qual ens hem anat trobant en cadascuna de les experiències que s'han fet als diferents pobles de la comarca, que és la participació. En alguns casos, participació molt baixa, que serveix per decidir sobre partides pressupostàries relativament importants, també. No sé si vostès tenen allò, alguna previsió del que creuen que hauria de ser una participació òptima, si tenen prevista alguna manera per incentivar aquesta participació, per estimular-la, perquè al final són partides, com dèiem, vaja, que no són gens menys preables.
Nosaltres, a veure, lògicament això és un procediment que hem pensat, i per pensar-lo millor ens hem agafat de la mà de professionals, i professional significa d'un equip que ha estat participant de processos precisament de pressupostos participatius en altres municipis. Aquest equip que ens diu? Ens diu que l'experiència en altres municipis, doncs, d'alguna manera ha provocat en dades doncs que les participacions mitjanes se situïn entre el 4, el 8, màxim el 10%. Això és la realitat a dia d'avui en altres processos participatius. El nostre objectiu lògicament seria anar molt més enllà, però també som realistes. Si l'experiència, les experiències properes que han hagut es mouen en aquestes xifres, com a mínim el que volem lògicament és assolir aquestes mateixes xifres. Tot i així, l'experiència d'aquestes persones amb altres pressupostos participatius ens han ajudat o ens estan ajudant a que d'alguna manera emprenem accions precisament en la línia que tu comentaves, que és la de que promoure que la gent realment hi participi. I amb això hem pres diverses decisions. Primer, la butlleta de participació s'ha enviat de forma personal a totes les llars, i per tant tothom rebrà a casa seu quina és la forma de participar i quina és la manera de fer-ho, i per tant penso que la informació arriba directament a les llars, i això és un fet important. A part de que pugui haver una campanya específica a mitjans i des d'un punt de vista de xarxes, pensem que el fet de que arribi una carta a les cases és un fet important. I després una qüestió que és la presència en els espais socials del nostre municipi. Això significa que en els llocs on tenim normalment fem atenció ciutadana, com són les oficines d'atenció ciutadana a Platja d'Aro o de Castell d'Aro, en el centre cívic, a la televisió allà a Segaró, és a dir, hi ha una sèrie d'espais on tenim una tablet fixa, on la gent quan hi passa pot parar-se, fer la seva proposta i enviar. Per tant, en entorns on sabem que es fa vida social a nivell de municipi, doncs hi ha una forma de participació directa. I per últim, el propi equip de l'àrea de participació ciutadana està anant a entorns concrets, a persones, amb persones que expliquen quin és el procés i el projecte de la participació ciutadana, i directament els hi fan d'alguna manera la proposta.
Fent el porta a porta, com aquell que diu, eh?
Puguin fer la seva proposta. I això vol dir que ahir, per exemple, a la tarda estaven a la plaça Poeta Sitjar de Castell d'Aro, han estat a les escoles també explicant-ho als més petits i a l'entrada de l'escola explicant-ho als pares, i aquesta acció doncs s'anirà fent dia rere dia fins aquí 3 setmanes, que és quan s'acaba el termini doncs per poder fer les diferents propostes.
Escolti, ja sé que tots aquests projectes o tots aquests projectes de fet de participació, de pressupostos de participació ciutadana que s'estan engegant a casa nostra, formen part de, diguem-ne, de primeres experiències, i per tant és encara complicat per avaluar-les, eh? Però hi ha vegades, i en aquest mateix programa hem tingut aquest debat diverses vegades sobre si no és una mica contradictori que quan una persona escull a uns polítics perquè el representin durant 4 anys portin a terme un programa electoral concret, determinat. No és una mica allò de, escoltin, vostès són els delegats per part dels meus vots perquè facin aquesta feina, facin la seva feina, que jo ja tinc prou feina amb la meva. Això per una banda. I per l'altra és, si estem d'acord en que val la pena consultar la ciutadania per totes aquelles coses que es cregui convenient, si no, valdria la pena també que aquesta participació ciutadana s'obrís a projectes o a iniciatives allò més estructurals que no pas a partides que moltes vegades són més simbòliques que una altra cosa. No sé si no li sembla potser una mica una contradicció a vegades.
Començo per això últim que comentaves. Nosaltres sí que és veritat que arribem ara al pressupost participatiu, però fixa't, en alguns municipis, i per això penso que la idea nosaltres hem treballat a la inversa, en alguns municipis han començat la participació pels pressupostos participatius. Nosaltres crec que arribem als pressupostos participatius després d'haver generat altres espais. És a dir, nosaltres al llarg de l'any 17, des de final del 16, s'ha estat treballant en el pla d'equipaments municipal.
Cert.
I fixa't, aquí el que la gent ha tingut que parlar, decidir, posar sobre la taula és com pensem el poble per d'aquí 20 anys. Això sí que és una responsabilitat.
Sí.
És a dir, tot allò que queda plasmat en el pla d'equipaments és allò que els veïns ens diuen que en el seu dia a dia creuen que hi ha equipaments que s'han de renovar, que són millorables o que no tenim i que faran falta. Lògicament, després que d'equipament podem anar a una segona fase, que és, per exemple, el que s'ha fet amb el Centre Cívic de Castell d'Aro. El Centre Cívic de Castell d'Aro era una necessitat, però era una necessitat, per exemple, d'un centre cívic com el que tenim ara allà a la Rafaela, com un espai per la gent gran i per fer algunes activitats, o la gent pensava que aquell edifici havia de ser una altra cosa. Doncs el procés participatiu, precisament, del Centre Cívic de Castell d'Aro ens va ajudar a definir el pla d'usos, el pla funcional. Això significa que els usos que volien els veïns de Castell d'Aro fer-hi d'aquest espai sociocultural, la distribució d'aquests espais ha provocat que el projecte, per tant els metres quadrats i la distribució, es fes en base a les necessitats reals de les entitats i dels veïns que en faran ús d'aquest espai. Llavors jo penso que nosaltres tenim la responsabilitat de què? De voler motivar que existeixi, en aquest cas, un centre cívic a Castell d'Aro. I aquesta responsabilitat és nostra. I la forma de buscar-hi el finançament i de dotar-ho dels recursos oportuns perquè aquest edifici es facin garanties, doncs és la nostra responsabilitat. Ara bé, jo penso que deixar en mans dels tècnics com ha de ser aquest edifici seria no comptar precisament amb els veïns, que són els futurs usuaris, i segurament aquí cometríem errors, perquè segurament un tècnic ens farà una proposta molt lògica des d'un punt de vista professional, però segurament des d'un punt de vista d'usuari en trobaríem mancances. I així s'ha demostrat aquest tipus de procés. És a dir, ens hem trobat amb un plantejament inicial de plano, on quan les persones han anat a mirar, diu, doncs aquí ens faria falta una porta per anar cap aquí, o no té sentit que la zona de lectura estigui al costat d'una zona de reunions, és a dir, coses molt concretes, però que sense aquesta mirada dels usuaris del dia a dia, segurament, tot i tenir la màxima voluntat política de que l'edifici fos una realitat i tècnica de que fos professionalment el millor edifici possible, segurament ens hauríem equivocat. Per això penso que s'han d'habilitar espais de diàleg, que no significa responsabilitat directa als ciutadans de decidir, perquè decidir, estic d'acord, ens toca als representants polítics que hem estat escollits per això, però penso que si no escoltem el ciutadà, doncs perdem oportunitat de fer les coses més ben fetes del que ho podríem fer només amb una mirada política o tècnica de les coses. I penso que els pressupostos participatius el que obren precisament és una finestra això. Jo he estat mirant els resultats dels pressupostos participatius d'altres municipis. I resulta que el que veig, o el que m'ha semblat veure, són petites accions. I són petites accions perquè, malauradament, hi ha molta gent que no té la costum, i no és un problema, no té la costum de venir a l'Ajuntament a presentar una queixa o a fer un registre d'entrada o a presentar una incidència via la web, però que, en canvi, quan s'obre un procediment d'aquestes característiques, doncs dius, mira, resulta que aquí davant, a la meva plaça, me falta un banc. O, mira, aquest carrer té un problema d'asfalt i veiem que en accions, però no s'acaba de solucionar. Llavors penso que aquests processos ens donen la possibilitat, als polítics, però també als veïns, d'apropar-nos i trobar espais intermitjos de diàleg, que és molt oportú.
Escolti, posava vostè com a exemple el Centre Cívic de Castell d'Aro. És un centre cívic que ocupa l'espai de l'antiga escola de Castell d'Aro. No sé si ha acabat ja el procés d'enderroc d'aquesta antiga escola.
Encara estan fent l'enderroc, sí.
S'ha d'acabar
aquesta setmana, però en tot cas estan ja al final d'aquest procediment, sí.
Vostè també ha dit, els veïns els hi hem demanat que decideixin sobre el model del poble dels propers 20 anys. Deixem que em torni a remetre a l'entrevista que vam fer amb la senyora Rovira en aquest mateix programa, en el que deia, està molt bé que el model turístic de Platja d'Aro es basi en el turisme familiar, però podríem afegir-hi altres conceptes, com per exemple declarar el poble allò gay friendly. Si li sembla, també l'escoltem afirmen la seva pròpia veu.
Nosaltres no li veiem, per exemple, cap impediment per també orientar el municipi, doncs, a declarar-lo, diguéssim, municipi gay friendly, per exemple, no? Uh-huh. Això és una cosa, doncs, que nosaltres ja fa temps que li estem donant moltes voltes i pensem, doncs, que seria molt interessant, no?
És interessant declarar Platja d'Aro gay friendly?
Bé, jo crec que tota proposta que faci que turísticament sigui molt atractiu s'ha de tenir en compte, però ho hem de fer amb un procediment clar, que penso que és el que hem intentat fer de la mà dels empresaris amb aquest pla de comerç que parlàvem abans. És a dir, jo puc tenir la percepció de que, com comenta la regidora, doncs que l'espai del Gay Friendly en altres ciutats està sent un atractiu turístic i que nosaltres ens podríem plantejar. Ara, jo no tinc suficient informació, per exemple, a dia d'avui, per veure si els privats i, per tant, els empresaris, els comerciants, els hotelers, els restauradors, les empreses d'oci, creuen que aquest pot ser un espai de treball. Perquè l'espai de treball, i tiro un pas enrere, aquest espai de treball ha de ser compartit. És a dir, el que et deia abans, jo penso que si nosaltres prenem decisions com aquesta des d'un punt de vista únic de l'administració, segurament ens equivocarem. Per tant, jo no és una opció que descarto aquesta proposta, i de fet en plenari aquesta proposta Esquerra Republicana ja l'havia fet altres vegades. Nosaltres tenim un òrgan de debat que és el Consell Local de Desenvolupament Empresarial amb totes les empreses del municipi i associacions, i penso que és allà on s'han de posar aquest tipus de coses en debat, perquè llavors podrem valorar des d'un punt de vista privat i públic si allò té algun tipus d'interès. En aquest cas, com en altres, jo sé que Esquerra Republicana també en algun moment havia parlat doncs, de platges per gossos, havia parlat de poder tenir platges nudistes. És a dir, tot aquest tipus d'accions, jo penso que són accions molt concretes, però que hem de mirar una miqueta més des de dalt. I jo penso que una mirada des d'un pla estratègic del turisme segurament seria la mirada més oportuna a fer. És a dir, més que pensar en accions molt concretes, de dir hem de tirar per aquí o ampliem per allà, o fem aquesta oferta concreta per a aquest col·lectiu, penso que en algun moment hem de parar, com hem fet amb l'àmbit del comerç, hem de parar, hem de respirar, ens hem de sentar tots plegats i hem de dir què volem ser turísticament en base al que ja som. Per tant, el nostre històric no el podem perdre i la realitat del que som s'ha de continuar mantenint, però què volem ser, de quin temps i com hi arribem. I si per arribar-hi resulta que hem de ser una ciutat gay friendly, hem de tenir platges per gossos, hem de tenir una sèrie de característiques específiques que ara no tenim, doncs penso que entre tots estic segur que ho treballarem. Però penso que la mirada superior al que volem ser turísticament i aquí volem atraure cap al nostre municipi és la pregunta clau que abans ens hem de respondre.
Vostè ha dit, no he parlat amb els empresaris o no hem parlat amb els empresaris sobre quina és la seva visió, sobre si cal que Platja d'Aro sigui gay friendly o no. Jo li pregunto una mica a vostè què li diu el nas que dirien els empresaris.
Jo, coneixent els empresaris de Platja d'Aro, majoritàriament penso que dirien que sí, però no a qüestió, perquè no ens enganyem, per qualsevol empresari tot negoci és bo, diguem-ho així. El que jo vull dir és, no només ens fa falta que l'empresari vegi que està bé i que nosaltres de l'administració ho poguéssim recolzar, sinó que a més, quin pla de comunicació fem, com perquè allò que estem fent ara, que és aquesta Platja d'Aro familiar, de turisme familiar, tant en oci i restauració com en comerç, sigui compatible doncs amb ser gay friendly o amb ser friendly d'altres coses. Llavors, el que vull dir és que hem de tenir clar, primer, ens interessa. Segon, com ho comuniquem perquè quedi clar a quins col·lectius ens adrecem i de quina manera.
Deixi'm que li comenti un parell d'aspectes sobre la política catalana, perquè vostès van presentar una moció pel diàleg i la reconciliació. La primera pregunta, es pot dialogar o es pot intentar reconciliar tenint polítics empresonats?
La veritat és que és molt difícil. Nosaltres, com hem afirmat moltes vegades des del grup municipal, i ara ja no parlo com a govern, lògicament parlo com a grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, nosaltres no hem estat mai a favor d'aquests empresonaments preventius. Pensem que la justícia, doncs, lògicament, s'hi ha d'actuar, però no hi trobem que a nivell de prevenció hi hagi d'haver-hi hagut aquest tipus d'empresonaments. A partir d'aquí, nosaltres pensem fermament que el diàleg és l'única forma de sortida per tot això. En el meu dia a dia política, en el meu dia a dia personal, amb aquelles persones amb les que tinc problemes, intento parlar-hi, perquè jo entenc que és l'única manera que tenim de resoldre'ls. I sé que el problema és que no tenim interlocutors vàlids per aquest diàleg. Uh-huh. I aquesta és una realitat clara.
Escolti, vostè com a PSC se sent còmode amb el paper que està fent el PSOE en tot aquest assumpte?
Penso que el PSOE va donar un suport al 155, malauradament in extremis, perquè no van poder aconseguir allò que buscàvem i del que el PSC va ser partícip, que és buscar d'alguna manera que en el seu moment el president Puigdemont doncs convoqués ell les eleccions. Penso que si aquell treball que es va fer, i del que sóc conscient que el PSC en va formar una part molt activa i per la qual el PSOE doncs en el seu moment en el Senat va arribar a presentar fins i tot la proposta que el 155 no tirés endavant, era perquè es veia que aquesta possibilitat podia ser una realitat. En el moment en què des de la Generalitat i des del govern doncs les eleccions es van convocar i es va tirar per una altra banda, realment va ser molt difícil defensar el PSOE i, per tant, des del PSC cap al PSOE, que aquest 155 no es tirés endavant.
El que passa que això que ha dit vostè, senyor Jiménez, això que ha dit vostè fa un moment, es fa molt difícil establir ponts de diàleg mentre hi hagi gent a la presó, vull dir que això que ha dit vostè mateix és un discurs que el PSOE no secundaria.
Sí, però en tot cas jo no puc parlar pel PSOE, jo puc parlar en tant que socialista català i puc parlar en tant que socialista de Castell-Platja d'Aro. Estar en un partit no significa sempre estar d'acord amb el partit, i en tot cas el que sí que he expressat moltes vegades en l'àmbit municipal i aquestes mocions que van passar, per exemple, en el plenari del dia 11, són una mostra. Van passar dues mocions, la nostra demanant un diàleg en el que creiem i que creiem que ha d'existir, però també va passar la moció de l'ANC on es demanava d'alguna manera que els presos ens poguessin sortir i que es feien certes reclamacions a l'Estat perquè això no estava fent-se ben fet, i on nosaltres no vam votar a favor perquè es feien unes consideracions que no creiem oportunes, però en canvi ens ho vam abstenir. I estic segur, malauradament, que altres companys meus doncs segurament no haguessin fet aquesta abstenció.
Senyor Maurici Jiménez, portem gairebé 27 minuts d'entrevista en un programa on normalment les entrevistes ens duren 10 minuts. Això vol dir que realment teníem molts assumptes per tractar i de calat important per Castell-Platja d'Aro. Per tant, li agraeixo la paciència i la predisposició a parlar-ne i li agraeixo el temps que ens ha dedicat.
Gràcies a vosaltres.